L'Observatori. Un tros de ciència a Ràdio 4. Anna Banyeres.
Hola, bona tarda. Nova setmana, nova edició de converses amb els investigadors per poder conèixer què treballa la recerca a casa nostra. I avui, en la proposta de fer-ne divulgació, tres estudis i projectes. El primer té a veure amb el medi ambient. Parlem del mapa de sons oceànics. El segon, un estudi sobre el linfoma que té dades concretes sobre una de les causes de la seva aparició. I el tercer, un projecte de recerca relacionat amb una malaltia minoritària, la malaltia de Pompe. Comencem.
L'Observatori. La ciència té vida. A Ràdio 4.
Aquesta setmana s'ha presentat a Sevilla el projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya 20.000 sons sota el mar, centrat en realitzar els mapes sonors dels oceans en una volta al món a vela, un projecte del Laboratori d'Aplicacions Biomèdiques de la Politècnica, que forma part de l'expedició Ocean Mapping. El director del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de la Universitat és Michel André. Michel André, molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Quin és l'objectiu d'aquesta expedició?
Bueno, por primera vez vamos a estar a bordo de un barco que va a estar 4 años dando vuelta al mundo, siguiendo los pasos de Magallanes, que fue el primero a dar esta vuelta justamente en el hemisferio sur. Y por primera vez vamos a poder hacer una cartografía acústica de esos mares en lugares donde no tenemos hasta ahora datos.
Una sortida del ballet Fleur de Passion per fer una volta al món durant 4 anys?
Sí, totalmente, 4 años. Es un velero con bandera suiza, es el mayor velero suizo y está equipado con sensores que van a permitir grabar en tiempo real y transmitir esta información a los auditores a través de un sitio web. Cualquiera podrá estar en contacto con el barco y con todas las imágenes y los sonidos que vamos a grabar.
Aquesta és la tecnologia que aporta, en aquest cas concret, al vostre laboratori de la Universitat Politècnica de Catalunya?
Exactamente, nuestro laboratorio trabaja sobre los efectos de ruido en el medio marino y hemos desarrollado una tecnología que permite escuchar y transmitir en tiempo real estos datos y hemos equipado el barco con ella y se trata de la última como generación de sensores para que permita justamente esta recogida de datos.
Les imatges i els sons que es vagin registrant es publicaran directament en el web de l'expedició i seran d'accés públic, per tant tothom hi tindrà accés.
Exacto, cuando en cualquier momento del día y de la noche podrán seguir los pasos y ver y escuchar los mismos sonidos y ver las mismas imágenes que los que estarán a bordo.
Els objectius d'aquesta volta al món durant 4 anys és, sobretot, observar, intentar comprendre i poder fer aquesta cartografia de l'estat dels oceans. Quins són els hàndicaps que penseu que podeu anar trobant durant tota aquesta volta al món?
Bueno, hemos intentado pensar en todo lo que podía ocurrir. Evidentemente, vamos a poner sensores, son aparatos que permiten estos registros y esto, bueno, es una tecnología compleja, frágil. Entonces esperemos que no haya nada que la rompa. Sabemos que, bueno, para la parte de acústica es un arrastre que vamos a estar arrastrando a 100 metros por detrás de este barco. Entonces hay que estar pues siempre vigilando que no haya un barco que se cruza y que rompa este arrastre. Pero bueno, está todo previsto para que aguanten estos 4 años y pueda dar estos datos científicos, pero también al público también para que esté al tanto de lo que está pasando.
El fet de fer aquesta cartografia tan precisa d'aquests oceans, després d'aquesta volta al món, què haurà de suposar per la recerca científica?
Bueno, el ruido en el medio marino es un tema ya que se está desarrollando en muchas partes del mundo. Ha costado, hace 20 años nadie sabía que existía esta contaminación acústica que podía tener efectos en este medio marino. Hoy en día se sabe más, pero claro, tenemos datos en algunos lugares a través de observatorios fijos, pero desde la perspectiva de esta vuelta al mundo vamos a alcanzar algunas áreas que hasta ahora estaban vírgenes de datos, o sea, que existen estos datos ahí, pero nadie hasta ahora había podido como grabarlos. Por tanto, es un reto para que podamos justamente acceder a estos datos por primera vez.
Michel André, director del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de la Universitat Politècnica de Catalunya. Moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a l'Observatori i bon viatge.
Gràcies, fins ara.
Bona tarda.
Bona tarda.
L'Observatori a Ràdio 4.
El limfoma és una proliferació maligna de limfòcits, unes cèl·lules que formen part del sistema immunitari de l'organisme. Generalment es produeix en els ganglis limfàtics, però també pot afectar altres teixits com el fetge i la melsa. Fet aquesta introducció, hem de dir que un estudi liderat per Sílvia de San José i Laura Costas del programa de recerca en epidemiologia del càncer de l'Institut Oncològic de Catalunya, que ha publicat la revista British Journal of Cancer, conclou que l'exposició prolongada a determinats pesticides i detergents augmenta el risc de limfoma. Sílvia de San José, cap del servei, molt bona tarda.
Bona tarda.
Quines són les causes, si n'hi ha, de clares que expliquin l'aparició d'un limfoma?
Bé, tenim alguna idea d'alguna de les causes, per exemple, la història familiar de càncer, que podria donar-nos la sospita de que una petita proporció d'aquests tumors es transmeten de forma hereditària. Tenim infeccions comuns com el virus de l'Epstein-Barr o l'hepatitis C o l'HIV, que també poden afavorir l'aparició d'aquests tumors. I el que hem estat estudiant en els darrers, jo diria, 30 anys, és les exposicions laborals a alguns tipus de productes químics, com per exemple els pesticides i el que ens aporta avui la notícia, les substàncies que tenen una certa complexitat perquè actuen a nivell, com si fossin hormones. I aquestes substàncies estan molt esteses en alguns medis, no?
Mm-hmm. Això és la conclusió d'un estudi que s'ha treballat durant quant de temps?
Nosaltres vam començar aquest estudi en 1998.
És a dir, que fa uns quants anys, per tant, les bases són bones i m'imagino que el mostratge també és prou ampli com per poder confirmar aquesta dada.
Aquest estudi s'ha realitzat a 6 països europeus i, a més, també estem col·laborant amb un consorci internacional que inclou més de 14 països fora d'Europa. I el que s'hi apunta és que sembla que els nostres resultats d'aquesta associació que trobem d'una exposició perllongada d'alguns components químics està relacionada amb un augment del risc de desenvolupar aquest tipus de malaltia.
Com s'ha treballat aquest estudi?
Bé, nosaltres hem fet servir el que és el disseny que en diem quasi control, en el que comparem pacients que tenen un tipus de malaltia, que la tenim ben estudiada i ben caracteritzada, i comparem el que aquestes persones han fet al llarg de la seva vida a nivell laboral, a nivell d'hàbits, tant de dieta com de tabaquisme o d'alcohol, i comparem aquests hàbits, aquests patrons, amb població que no té la malaltia. I en aquest cas, en aquest estudi, doncs eren pacients que anaven a l'hospital de referència, però que no tenien un càncer, sinó que tenien algun altre tipus de, o bé un traumatisme, s'havien trencat una cama o tenien algun control periòdic per algun tipus de malaltia que no fos associada a càncer. Llavors, comparem aquests patrons amb aquests dos grups de població, diguem la gent malalta de la malaltia d'interès i comparada amb qui no té la malaltia.
I en quin percentatge és més superior a aquest risc?
El nostre estudi arriba a una proporció que és, diem, d'un 30%, 32% més de risc. Això és un risc que és moderat, però és moderat, però com és molt consistent a través de diferents estudis, vol dir que segurament si som capaços de mesurar-ho molt bé, aquest risc inclús podria ser una miqueta més alt. Però quan nosaltres amb un pacient, per exemple, de 60 o 70 anys, li preguntem què ha estat fent al llarg de la seva vida, doncs no sempre tenim una resposta molt, molt, molt concreta, no? Tenim una aproximació a l'exposició química, no?, que ha tingut aquella persona durant els seus diferents treballs. Per tant, creiem que aquest 32% que nosaltres identifiquem com augment de risc, segurament si ho poguéssim monitoritzar el dia a dia seria una miqueta més alt.
Un 32% més de risc de desenvolupar linfoma en aquelles persones que estan exposades durant un període de temps llarg a determinats pesticides i detergents, igual en homes que en dones?
Això amb aquest estudi nosaltres ho identifiquem amb els homes i no ho hem trobat amb les dones, però això pot ser molt bé no perquè siguin els homes qui tenen el risc, sinó perquè els homes estan més exposats a aquestes substàncies que a les dones.
Perquè de quines substàncies químiques estem parlant, doctora?
Estem parlant d'un conjunt de substàncies que el que els diem que són disruptors endocrins. Això vol dir que alteren el patró de les nostres hormones. Alteren, per exemple, les hormones femenines, els estrògens, no?, que són molt coneguts per la població. En diem alquilfenols, en diem pesticides, en diem detergents. És un grup de substàncies que quan nosaltres analitzem els seus components, normalment podem separar si una substància la proporció d'alquifenols que té o si és molt gran, si és molt petita, i això ho anem agrupant i ho anem sumant al llarg de les exposicions que una persona ha tingut al llarg de la seva vida.
Clar, això és important tenir-ho molt present, però també no hem de disparar les alarmes, perquè estem parlant d'una exposició durant molt de temps, no una exposició puntual.
Exacte. Jo crec que això és és molt important tenir en compte aquestes limitacions que esteu dient, no? Perquè també estem explorant exposicions de fa molts anys. I cada cop, moltes dels components dels plàstics, molts components dels detergents, s'estan mirant amb lupa i s'estan descartant tots aquells factors que sabem que poden produir malaltia. I això és, cada cop els productes són més nets i més fàcils, diguem-ne així, d'introduir dins de l'ús diari, no? O sigui, amb menys perill. Per tant, hem de ser una mica atents i per això jo he dit que aquest augment de risc és moderat. Segurament, si anem més enrere, podria haver estat més alt perquè no hi havia efectes secundaris d'aquests productes que no es coneixien. Ara es coneixen i s'estan controlant molt més.
I a partir d'ara, quin és aquest pas següent?
Bé, el que nosaltres fem és que no parem mai d'estudiar, no? No parem mai de fer estudis i assegurar que la nostra població, quan està exposada a determinats productes, estigui amb el màxim de qualitat i seguretat possible, no? Aleshores, per exemple, ara hem acabat un altre estudi amb el que hem estat fent exactament el mateix amb un tipus de linfoma que es diu leucèmia i estem tornant a mirar i a verificar que aquesta relació que hem publicat amb aquest article no es torni a repetir amb altres malalts més recents, més propers amb el temps d'ara, no? I el que anem fent és acumulant informació. Arriba un punt que aquesta informació es centralitza en algunes agències, com per exemple l'Agència Internacional de Recerca contra el Càncer, amb la que treballem molt properament, que depèn de l'OMS. Aquestes agències acumulen aquesta informació i si això es va mantenint, aquest risc, arriba un punt que tenen una responsabilitat de legislació i poden dir aquí hem de fer un canvi de la legislació en quant a dosis de quantitat de producte que es pugui acceptar, no?, en el mercat.
En tot cas, ara hi ha un estudi conclòs amb uns resultats damunt la taula. A partir d'ara hi ha aquest pas següent, si depenen dels altres. De moment, les dades hi són i, per tant, les conseqüències que se'n puguin derivar ja formen part d'una altra responsabilitat. Nosaltres agraïm a la doctora Sílvia de San José, que és cap del Servei del Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer de l'ICO, de l'Institut Català d'Oncologia, que és també coautora d'aquest estudi, que hagi estat avui aquí a l'Observatori a Ràdio 4 i que ens hagi donat els detalls del que ha suposat doncs, treballar sobre aquesta, el coneixement d'aquesta exposició prolongada a determinats pesticides i detergents que conclou, com dèiem, l'augment del risc de linfoma. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
L'Observatori, amb Anna Banyeres, a Ràdio 4.
L'Associació Espanyola de Malalts de Glicogenosi ha celebrat el Dia Mundial de la Malaltia de Pompe amb activitats de sensibilització a tot Espanya i amb el llançament d'una campanya de micromecenatge per cofinançar un projecte científic de l'Institut de Recerca de Barcelona, l'Institut de Recerca Biomèdica. En la difusió de la recerca, però també del coneixement, avui saludem Francesc Cayuela, que és el president de l'Associació Espanyola de Glicogenosi. Senyor Cayuela, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quan parlem de la malaltia de Pompe, a què ens hem de referir? De què estem parlant?
Doncs estem parlant d'una malaltia que es diria de forma col·loquial molt dolenta. Molt dolenta perquè, per desgràcia, mata. És un acúmul de glucogen amb el que és el lisosoma dintre de la cèl·lula i manca l'enzim que l'ha de treure, amb la qual cosa es perd tota la massa muscular, el cor, el diafragma i afecta també altres òrgans com el bazo, el fetge i així.
A quanta gent afecta en el cas de Catalunya?
En el cas de Catalunya, s'ha de dir que està tot infradiagnosticat i més o menys tenim constància d'uns 10-15 casos.
En el conjunt de l'estat, de quants casos estaríem parlant?
Estem parlant de 100, però pensem que n'hi ha tranquil·lament molts més de 400 per diagnosticar.
En tot, és un nombre molt baix, suposo, d'interès per la indústria farmacèutica.
Sí, el que passa és que sempre et queda aquell punt de que si hi ha hagut una altra recerca que ha sigut més o menys similar, doncs sempre hi ha algun laboratori. Nosaltres, en el nostre cas, tenim un producte que es diu el miocime, que és una substitució enzimàtica i que permet a la gent afectada doncs, que no produeix l'enzim doncs, poder-la cada 15 dies li fiquen la infusió i li poden ficar dintre del cos.
Aquest és algun del tractament possible o és el tractament?
Aquest, per sort, tenim el tractament i que serveix parcialment. Serveix per eliminar aquest acúmul que es fa a ralentir que es morin les cèl·lules amb el que és la massa muscular. Però, per exemple, amb l'IRB vam estar mirant amb proves amb ratolins, amb els animals, amb què també hi acumula dintre del que és el sistema neuronal. I aleshores allà aquest producte no serveix, no entra dintre del lisosoma de la neurona per treure el glucogen de dintre.
Senyor Cayuela, parlava d'un infradiagnòstic d'aquesta malaltia de Pompe. A què es deu?
Doncs és una gran pregunta. Què diem? Que es deu a que l'administració no pren les mesures o justifiquem la complexitat, que també és cert que hi està, la complexitat de tenir més de entre 7.000 i 9.000 malalties minoritàries i, evidentment, és un concepte complex. Però després, de totes maneres, hi ha altres països que tenen un nivell d'encert o de diagnòstic molt més elevat, amb la qual cosa entenc que altra gent s'ha posat les piles i no té gent morint-se sense saber de què s'ha mort.
És una malaltia que no discrimina ni en edat ni en sexe?
No discrimina, i per desgràcia, quan és amb el cas dels nadons, que ja neixen sense tenir l'enzim, aleshores és quan és més agressiva i és més bèstia. Abans, amb 8 mesos, els nadons ja es morien. Gràcies a aquest tractament que existeix i a tota la recerca que es va fent per facilitar, doncs, actualment, si es comença a posar, i una altra de les lluites que tenim és que estigués amb el cribatge neonatal, si es comencés a cursar des del primer moment, hi ha nens que poden tenir una vida, entre cometes, normal.
Perquè estem davant de la deficiència d'una proteïna que causa el deteriorament d'aquestes cèl·lules musculars i el que cal és investigar quin paper té aquesta afectació de les neurones motores en la patologia?
Sí, aquest és el punt ara que he considerat més oportú des de la línia de l'associació. Evidentment, ens calen més recerques en més temes. Però a nivell de concret, no? Així, a nivell com sigui més plausible, que tenim a nivell muscular tenim ara aquest producte, i hi ha altres molècules que s'estan treballant a veure com acaben de funcionar, però a nivell neuronal no en tenim res. Aleshores, gràcies a l'equip d'investigadors excel·lent, que a més compleix l'excel·lència dintre del que és l'IRB, aquí a Barcelona, doncs ells es posaran a investigar com entrar a aquest acúmul que es fa dintre del sistema neuronal.
Vostès, les persones d'aquesta Associació Espanyola de Malalts de Glicogenosi, són molt conscients de la importància d'invertir en la recerca, però per què aquesta aliança amb l'Institut de Recerca Biomèdica i aquesta campanya de micromecenatge per cofinançar aquest projecte científic?
Nosaltres estem, des de fa un temps, estàvem treballant amb el concepte, no?, intentant sensibilitzar a tota Espanya el lema aquest d'investigar salva vides, perquè és la realitat. O et salva les vides que hi ha ara en el futur, o en salvar a nosaltres, a tota la ciutadania, gràcies ens salvem als medicaments, a les teràpies que hi ha, a tot el que es va investigar en el passat. No? Aleshores, és un lloc que jo crec, a nivell personal, que mai no s'hauria d'haver aplicat cap mena de retallada, perquè al final és salut per tots nosaltres. No sabem mai a qui ens servirà. En el nostre cas, aquesta aliança i aquest treballar amb l'IRB és degut a l'excel·lència, tant a nivell humà, perquè podríem parlar del Joan Guinovart o del Jordi Durant, però podríem parlar de tot l'equip, com a nivell de la recerca, que també tenen tots de premis que així poden demostrar aquesta excel·lència, no? Li han considerat.
L'objectiu és buscar aquesta diana per tractar, doncs, aquest component neuronal de la malaltia, identificar, doncs, el que és millor en el cas de l'afectació en el sistema nerviós. Sé que s'han fet actes de recollida d'aquests fons, se'n faran més en els propers dies, però si algú no té clar el lloc on ha d'anar per fer aquesta donació, aquesta aportació, quina és la manera més ràpida per poder contribuir-hi?
Si entra dintre del que és la pàgina web, entra dintre del que és investigacionpompe.org o dintre de la pàgina web de glucogenosis.org, i allà es poden fer les donacions del projecte. Encara ens queda per realitzar l'acte, que es farà el dia 25 a Madrid, que també rebrem el suport de l'Atlètico de Madrid, i allà també es podrà adreçar a nosaltres i continuar fent les guardioles que portem, i comentem també aquestes pàgines web perquè facin les microdonacions.
Pacients i científics que s'alien contra la malaltia de Pompe, també aquests clubs esportius, no deixem d'esmentar-ho. Francesc Ayuela, president de l'Associació Espanyola de Glicogenosi, moltíssimes gràcies per haver estat avui a l'Observatori a explicar-nos aquesta malaltia de Pompe, i sobretot molta sort en aquest projecte.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, perquè per nosaltres tenim dues coses fonamentals: la difusió, tenir presència, i la recerca. La recerca l'estàvem treballant i la difusió l'obtenim amb gent com vosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Vinga, adéu.
Fer difusió de la recerca, aquest és el primer objectiu de l'Observatori. El segon, contribuir al coneixement per millorar la salut de les persones i del planeta. La setmana vinent, més. Salutacions en nom de l'equip. L'Adolfo Rosado, les vies de so, dirigint i presentant Anna Banyeres. Gràcies, bona setmana.